sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la segona part del Sempre amb tu d'aquest divendres. Avui al nostre estudi ens acompanya el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, que també és l'alcalde de l'aldea. Senyor Dani Andreu, què tal? Com està? Bon dia.
Pues molt bon dia i molt agraït, de veritat, molt agraït per poder estar per primera vegada a les ones de la Cala Ràdio.
Aquí presencialment, perquè sí que hem parlat telefònicament en alguna ocasió i per tant li agraïm que ens hagi acompanyat avui al nostre estudi per fer un repàs a tot el que s'està treballant, a tot el que s'ha tancat, a tot el que ha de vindre en el futur pel Consell Comarcal de la nostra comarca, seguint puntualment tota l'actualitat, però creiem que és just i necessari que féssim de tant en tant també un repàs amb el president de l'entitat comarcal. És possiblement el tema necessari, diguem-ne, en un ajuntament sense un pressupost malament, entenc que en un Consell Comarcal sense també tindre les línies econòmiques definides malament per poder desenvolupar tots els projectes que explicarem. De fet, hem de dir que ara fa unes setmanes doncs, van aprovar finalment el pressupost del Consell Comarcal, que dona ja, diguem-ne, sortida a poder doncs, començar a treballar aquest 2017 amb tots els projectes. Per tant, estem satisfets des d'aquest punt de vista.
I tant. Primer que tot, de veritat, agrair la vostra invitació, saludar a tots els caleros i caleres, que no precisament per la meva feina actual, sinó per una altra feina que desenvolupava abans, que coneixo a moltíssimes famílies del poble, uh-huh. I per tant és un poble, és un municipi que de veritat li tinc molta i molta estima i molt de carinyo. Reemprenem el fil, el que m'has preguntat, Dani. D'alguna manera hi ha un pressupost aprovat, un pressupost que enguany és de 16 milions d'euros, o sigui, un pressupost que ha augmentat considerablement la seva quantia, però és degut a que hi ha una partida importantíssima, que és que assumim com a Consell Comarcal del Baix Ebre, diguéssim, el dispendi que significa l'activitat del COPAT, el Consorci de Medi Ambiental de les Terres de l'Ebre, correcte? Uh-huh. Estos 4 milions i pico que generen l'activitat de la recollida de residus, pues, ha estat un fet important a l'hora de redimensionar este pressupost. Si més no, saps tu perfectament que les qüestions importants i les quals són el moll de l'os de l'activitat del Consell Comarcal són els assumptes socials, i aquí sí que és on d'alguna manera tenim més èmfasi, més partida i d'alguna manera més participació del que són les activitats i el personal del capítol 1 i de tota la sèrie de serveis que pot arribar, diguéssim, a afavorir el que els diferents pobles necessiten com a mesures d'atenció a la gent més necessitada, a la gent gran i a la gent d'alguna manera en manca de recursos. Uh-huh. El transport, evidentment, que aquí també esteu afectats i en bona mesura, com a poble que necessita d'alguna manera un transport escolar i que així se vehicula a través d'un conveni que hi ha també amb el propi ajuntament, perquè bueno, és un poble molt, molt complex en el bon sentit de la paraula, és a dir, complex perquè hi ha una sèrie d'urbanitzacions en el qual s'han de donar servei, en el qual moltes vegades la normativa de la Generalitat de Catalunya pues, d'alguna manera no entenia o no comprenia o no s'endinsava dins d'esta problemàtica, i bueno, en bona fe i en bones maneres i ganes de treballar ho estem solucionant. Tot el que són, diguéssim, d'alguna manera, els programes d'ocupació, de generació de treball i de formació, de formació a les empreses, com ara el 7 Comarques, és un programa que per mig del ENS que hem creat del Baix Ebre Avant, pues intentem d'alguna manera que pugui ser una eina poderosa per a la formació de les nostres empreses, per tant de la creació d'empreses molt més, diguéssim, d'alguna manera qualificades i que generin treball i que generin llocs de treball. Si més no, a aquestes altures estem parlant de que des del Consell Comarcal del Baix Ebre s'han creat ja properament 50 llocs de treball de manera directa absolutament, no? A part del que és, arribem a les empreses per tal de la seva formació i que elles generin pròpiament llocs de treball.
Ens ha fet una mica de radiografia, senyor Andreu.
M'he deixat alguna cosa tancada, eh?
Bueno, encara potser entenc que hi ha coses. Anem a, si li sembla, a entrar una mica en branques i a conèixer en profunditat alguns dels detalls. Deia un pressupost de 16,98, quasi 17 milions d'euros, important per aquesta, diguem-ne, gestió del COPATE, del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, que al final, perquè la gent no sàpiga, és aquesta gent que fa tot el tractament de residus. És a dir, nosaltres paguem l'impost d'escombraries a cadascun dels consistoris, però aquests diners van destinats a les aportacions que s'han de fer també a aquesta entitat. Per cert, i li trec un tema més potser polític que no pas de gestió, l'Ajuntament de l'Alcalà em sembla que s'ha posat al dia amb deutes pendents que tenia amb l'antic Rebé, que era qui ho gestionava, i actualment amb el COPATE. Per tant, diguem-ne que està una mica quasi en l'ordre del dia dels pagaments.
Coneixes de primera mà la notícia, la informació i la voluntat de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Alcalà per tal de posar-se al dia, mai més ben dit, d'estos pagaments que d'alguna manera sabíem pogut endarrerir per diferents qüestions que ara no venen al cas, no? Però sí que des dels gestors del COPATE i des dels gestors del Consell Comarcal del Baix Ebre, pues, des d'este plan de liquidació del Rebé, de l'antic Consorci de Residus, perquè ara quedarà com aquell que diu finiquitat, no? Pues, agraïm molt esta voluntat i esta fermesa i en el compliment de les obligacions, perquè d'alguna manera ens permet a tots millorar el que serà, diguéssim, la propera posada en marxa d'una nova contracta que durant enguany potser sigui una realitat la seva d'alguna licitació i que durant l'any que ve veurà els ulls, veurà la llum, diguéssim, no? Que l'ametlla, que la cala, diguéssim, es posi al dia, és una bona notícia per a tots, perquè ens ajuda a tothom a normalitzar d'alguna manera la relació.
Deia ara fa uns dies, en la darrera sessió plenària, diria que divendres de la setmana passada, que i segueixen el COPATE, aquesta planta de tractament de residus, d'envasos, s'ha de posar en licitació ben aviat i, per tant, que diguem-ne que s'optimitzarà tot el tema de la transferència de residus a la comarca ben aviat.
Ja tenim prefigurades per mig de COPATE dos grans àrees, diguéssim, de tractament de residus. Una és el Mas de Barberans, a nivell de Terres de l'Ebre, en aquest cas no, sinó a nivell de Montsià i Baix Ebre, Mas de Barberans i l'Aldea. A l'Aldea, en concret, perquè ja que parlem de la planta d'envasos, saps que hi havia antes ubicat un abocador en el qual durant molts anys va servir per a l'abocament dels residus de tota la comarca, del Baix Ebre. A posteriori se va construir la planta de transferència, que també ha estat donant i segueix donant un important servei per la transferència i, per tant, per l'estalvi del cost del transport. ¿Vale? I, finalment, ara tenim ja, com aquell que diu, a les acaballes la redacció del projecte d'aquesta planta d'envasos, d'aquesta planta de triatge, que d'alguna manera donarà, el que com ben bé has dit tu, una nova dimensió i, per tant, millor servei, més qualitat i, bueno, ajudar a que el reciclatge sigui de més qualitat també als nostres residus a la comarca del Baix Ebre. Tenim en aquests moments, a la comarca del Baix Ebre no, al consorci que es compondrà, que és l'OCOPATE, entre Montsià i Baix Ebre. I tenim en aquests moments el que és, diguéssim, els fons preparats per tal de poder-la licitar. El projecte, com t'he dit, durant aquests dies, durant aquestes setmanes ja, d'immediat ja serà presentat per d'una empresa, una enginyeria que es diu Enate, del territori, i properament, de manera immediata i ràpida, passarem a la licitació de l'obra, que pujarà aproximadament uns 700.000 euros, 650-700.000 euros, i que, donarà, com ben bé has dit tu i bé he repetit jo, un bon servei de reciclatge a la nostra comarca.
El tema de la gestió dels residus és una de les potes, diguem-ne, del COPATE, una de les parts més importants, però també n'hi ha d'altres, i sobretot perquè hem de dir que el COPATE és la fusió de moltes entitats petites, per exemple, el Rebé, que era el Consorci de Residus del Baix Ebre, però també s'hi va sumar el Consorci dels Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, i per tant aquí entenc que no només es tracta temes de tractament de residus, sinó que també s'amplia a temes mediambientals, i entenc que el Delta de l'Ebre i les zones espais naturals del territori també prenen protagonisme. Li comento això perquè una de les principals inversions, ja que abans parlàvem de pressupostos, que enguany s'ha previst, és aquesta reconversió del traçat, podríem dir, de la Via Verda, que queda pendent entre Tortosa i l'Aldea, el que és el carrilet, el traçat del carrilet, això tots ho hem sentit de la mà de Quico Celino i el Mut de Ferreries, i és una de les principals actuacions, també entenc, per dinamitzar a la vegada que mediambientalment, turísticament, al nostre territori, també aportar aquesta part que el Consell Comarcal ha de fer també com a gestor d'una part dels diners de la taxa turística.
Efectivament, bueno, ja es van fer una sèrie d'actuacions que prevenien, diguéssim, d'alguna manera d'una planificació en el sentit de que la taxa turística, per mig de la Secretaria General de Turisme de la Generalitat, per mig de la Diputació de Tarragona especialment i per mig de fons propis, d'alguna manera ens van fer un conjunt d'actuacions que bueno, doncs ens han servit per a posar encara més en valor uns punts determinats de les nostres atraccions, dels nostres atractius turístics, no? Si més no, la Via Verda és un, si més no, el tema del recuperar l'antic traçat del carrilet per tal d'allargar esta Via Verda o este camí natural de Tortosa fins a la desembocadura de l'Ebre és el projecte que tenim actual, però també hi va ser i ho serà constant atenció este GR92 que va des de l'Ampolla, Perelló, fins a la Cala, que també passant per la voreta de la platja i que, bueno, que és un plaer poder-lo fer perquè és una meravella a la vista, és per a la vista i per a tot, d'alguna manera que pogués ser posat en valor com se va protagonitzar en aquest sentit, no? Va ser objecte d'una sèrie d'actuacions este GR92 per tal de millorar-lo, per tal de conservar-lo, i bueno, i és una continuïtat en aquest sentit, i d'això m'ho alegrem molt perquè d'alguna manera pobles tan turístics com el vostre pues poden sortir molt beneficiats.
Seguim aquí al municipi perquè un també dels temes que aquest 2017 també es mitjançaran des del Consell Comarcal és tot aquest estudi, aquest projecte que s'ha de desenvolupar des de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre les depuradores, sobre les plantes de tractament d'aigües al terme municipal de l'Ametlla de Mar. És un dels greuges històrics que té el municipi, el tema de les depuradores, i sembla que aquest 2017 s'ha de tenir damunt la taula un estudi que digui com resoldre el problema dels clavegueram a les urbanitzacions, que és també un altre dels problemes, i abans deia la complexitat del municipi, és cert, complexitat, perquè hi ha un tema pendent com és el clavegueram força, força important. Enguany s'ha de presentar, diguem-ne, aquest estudi.
Aquí sí que la paraula complexitat ja és real.
Ja agafa forma.
Abans potser l'he dimensionat malament, perquè transportar els xiquets perquè aquí per allà tampoc no té cap complexitat, sinó que és una qüestió de voluntat de fer-ho bé, no? Però sí que aquí entrem en una dinàmica que és, diguéssim, d'alguna manera d'estudi i de pormenoritzar adequadament les qüestions que tenim davant, no? Sabeu perfectament la tipologia de municipi, aquestes urbanitzacions que estan al nord, el poble, en definitiva, tot un servei que d'alguna manera s'ha estat valorant durant anys quina solució se li donava, si es redimensionava l'actual depuradora urbana, si se'n construïa una altra de nova, si això podia servir perquè Tres Cales pogués ubicar-ne una altra, en fi, els emissaris, el tema dels emissaris, que si donaven prou, que si no donaven prou. Bueno, finalment, des de l'àrea de sanejament del Copate, en aquest cas també, evidentment, per la interrelació amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, hem decidit anar directes a la signatura d'un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua que ens permeti un estudi pormenoritzat de les necessitats hídriques de sanejament i de les necessitats econòmiques per tal d'afrontar les obres que al cap i a la fi, doncs, bueno, tanta importància té una cosa com l'altra perquè les han de fer reals totes, no? Ara estem en aquesta línia discutint amb l'Agència Catalana de l'Aigua quina serà la dimensió d'este sentit i, bueno, haurem de deixar de banda ja pues, totes les conjectures i anar, diguéssim, directament al que és una solució ferma, única i de futur i que permeti a les urbanitzacions i al poble de la Cala disposar d'un sanejament adequat, necessari i a l'altura de les seues necessitats.
Sí que és cert que s'estan fent diverses actuacions en l'àmbit del sanejament aquí al nucli urbà perquè els col·lectors de la zona, diguem-ne, de la Rambleta, doncs es connectin amb el clavegueram, diguem-ne, amb el col·lector principal que trasllada cap a la depuradora, però evidentment hi ha una part important que és connectar les urbanitzacions amb el clavegueram, diguem-ne, o amb la depuradora, i per tant és un estudi que hem de dir, això és l'estudi, no és la resposta, diguem-ne, què es farà, quan es farà i...
Sí, però hem de tindre clar...
Hi ha un primer pas.
Exactament, hem de tindre clar el que volem fer per tal d'alguna manera de deixar-nos de pegar toms i anar directament a per una solució consensuada amb els tècnics d'aquí, que coneixen verdaderament la problemàtica, i consensuada amb els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua i els seus recursos que ha de posar a disposició per a fer real el projecte i solucionar la problemàtica.
President, Seguim parlant, dèiem, del transport escolar. És una de les peces. Parlem de transport perquè entenem que els ajuntaments en una part, la Generalitat en la gran majoria de part, són els qui financen tots els serveis que presten al Consell Comarcal, però evidentment sense la col·laboració d'altres entitats seria difícil moltes vegades poder donar tota la cartera de serveis i possibilitats. En aquest sentit van signar un conveni amb Repsol, que no és el primer cop que ho fan, que és un conveni que es va repetint any rere any, per tal de poder finançar el transport adaptat, és a dir, no el transport escolar d'urbanitzacions o entre municipis que no tenen centre de secundària, que van a un altre municipi, sinó per a aquelles persones que van a centres d'atenció especial, com per exemple el centre ocupacional de l'Ametlla de Mar, que per sort ens podem alegrar de que no tancarà portes i finalment no seguirà instal·lat aquí al municipi. Per tant, diguem-ne que és necessari, no?, també la col·laboració público-privada per poder mantenir aquests serveis tan necessaris.
Felicitats per això de que no tancareu el centre ocupacional. És molt important, és molt necessari, és un servei que, bueno, de qualitat i absolutament a l'altura de les necessitats del poble de la Cala. Bé, vaig assistir a als primers contactes amb Repsol l'any 2011, quan jo també hi vaig ser president, he sigut president del Consell Comarcal en dues etapes, diguéssim, pues, vaig assistir a les primers contactes amb Repsol per tal de fer possible este conveni. De veritat que fa falta molta dosi d'agraïment a empreses com esta, que d'alguna manera es volen, com ben bé diuen ells, volen retornar amb serveis socials el que d'alguna manera pues, ells agafen per tal de fer negoci. Bé, això no totes les empreses ho consideren així d'esta manera, però que en Repsol, públic i notori, que ho hem d'agrair i estem molt i molt satisfets. Bé, ho has dit molt bé. Hi han pràcticament 25.000 euros que es destinen anualment al que és una part del contracte programa de transport que no ens cobrís la Generalitat, no? La Generalitat té un contracte programa de molta i molta entitat en el qual podem d'alguna manera assumir moltes i moltes de les vies de transport escolar que podem tindre necessitat al nostre territori, però hi ha una part que és este del transport adaptat a centres ocupacionals i a centres de dia, doncs que d'alguna manera quedaven una miqueta descoberts de cobertura, no? Si més no, així es fa realitat, i així ho volíem agrair les vegades que facin falta i de la millor manera possible, perquè els dirigents de Repsol doncs són molt sensibles en aquesta causa i volen seguir apostant per ajudar-nos d'esta manera.
Si li sembla, ha mencionat serveis socials, ens quedem, estem fent un recorregut per tot el Consell Comarcal d'una manera molt àmplia i entenem que per estar cada alguna de les potes és complicat atendre-ho, però volem fer un repàs una mica a com es planteja aquest 2017. En l'àmbit de serveis socials és una de les potes molt importants, és una de les principals cavalls de batalla, perquè és on aquí no ens quedem a l'edifici del Consell Comarcal, molt bonic per cert, sinó que surten i van a cadascun dels despatxos de serveis socials que hi ha distribuïts pels municipis de la comarca. Ben a tocar d'aquí mateix els estudis de la Cala Ràdio, tenim els serveis socials a la població, on s'està fent un treball molt intens per atendre moltes persones amb moltes necessitats i amb moltes demandes, però no només serveis socials purament, també el CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, també tota aquesta atenció per a les persones grans. Per tant, és una peça clau i fonamental, i que entenc que és un d'aquells pilars o de puntals que no es pot moure al Consell Comarcal.
Hi ha una altra qüestió que també voldria agrair per posar una simetria amb els agraïments a les empreses que estan sensibilitzades en aquest tema, que és els ajuts que la Caixa ens facilita per tal de les situacions de pobresa de familiar, de pobresa energètica, en definitiva de situacions una miqueta extremes de risc d'exclusió social, etc. Com ben bé has dit, Dani, hi ha una sèrie de serveis incluïts dins del que és l'àmbit dels serveis socials, que són d'absoluta importància, no? El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, com ben bé has dit, cada vegada més ben dotat, cada vegada més ben relacionat, també que va néixer al Consell Comarcal del Baix Ebre i s'ha anat com aquell que diu escampant com una gota d'oli per tota la geografia de les Terres de l'Ebre. El mateix servei del Banc d'Ajudes Tècniques, en el qual posem a disposició de les famílies que necessiten aparells d'aquells que, bueno, que no estan a la seu abast la compra, però que sí poden ser d'una manera absolutament finançada i subvencionada, diguéssim, la seva incorporació a les necessitats familiars dels malalts o dels impedits, diguéssim, i bueno, i el tema de les treballadores socials, dels treballadors socials, de les educadores, bueno, que fan una una tasca absolutament d'intermediació entre totes aquelles necessitats de tràmits administratius per tal d'adquirir, doncs, bueno, drets de la llei de dependència, que, bueno, que sempre fa falta dotar-la de més, però que, com sabem, i ens ha passat moltíssimes vegades, l'Estat central fa lleis, després de les dota de 0 euros, i, per tant, apanya't i compon-te, i això és el que ens passa aquí a Catalunya, que en aquest sentit, doncs, bueno, tenim que espavilar-nos de la millor manera possible, i la Generalitat de Catalunya, doncs, bueno, dona el que dona, i els ajuntaments, i els consells comarcals, per a transferir-ho als ajuntaments, doncs tenim que fer mans i mànigues per a fer una realitat. Però, bueno, és una qüestió que també he de dir, en ares d'agrair a la Caixa el que he dit al principi de la meva resposta, i agrair sobretot als tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre la seva absoluta implicació, la seva professionalitat, perquè sense, segur, la seva vocació de més del que els pertoca per jornada laboral, segur que no ens sortiríem també. I això a vegades no es veu, però s'ha de dir.
Entenc que també hi ha una tasca social que no és estrictament dels serveis socials, sinó que correspon potser més a l'àmbit d'ocupació, que és ajudar aquelles persones que, bé sigui per la seva edat jove o per la seva edat adulta, a trobar feina, que és una cosa que és complexa, perquè hi ha perfils, entenc, de professions, de joventut que decideix deixar els estudis, que decideix posar-se a treballar i a vegades ho té complicat, gent que acaba la seva carrera i no té una bona orientació laboral o no troba allà on encaixar una empresa, o persones que, desgraciadament, es queden a l'atur a partir dels 50 anys i això a vegades, doncs, moltes empreses, doncs, no volen persones a partir d'una certa edat. Per això entenc també que poseu aquests plans de formació, poseu totes aquestes borses de treball per fer treballs per al Consell Comarcal, com a la Via Verda, arranjaments que hem vist. Per tant, intenteu que totes aquelles feines que s'han de fer i que han de finançar al final des del Consell es puguin fer amb personal que realment necessita treball, que necessita feina, i a la vegada també entenc, tot i que també hi ha un programa de 30-45 anys i per tant no només és de les puntes de l'edat laboral, donar oportunitats a tothom, no? Que tothom tingui aquella sensibilitat de dir, vaig a treballar.
El dret al treball hauria de ser un dret universal i hauria de ser d'accés, diguéssim, obligatori, no? Però malauradament ens trobem en una societat en la que una de les lacres importants, a part de la pobresa que genera la manca de treball, pues és esta pròpia falta de connectivitat entre la necessitat de treballar de qualsevol persona per recursos i per dignitat, i la realitat que és la que ens trobem, que ens hem tingut que patir durant aquesta època que sembla ser que comença a eixugar-se una miqueta, que és aquesta gran crisi tan salvatge que hem patit. Però d'aquí encara no n'hem sortit i, per tant, tenim entre cella i cella el dret a facilitar el dret d'ells, dels treballadors, a tindre feina i l'obligació nostra a facilitar-los-ho. La Via Verda, com bé dius tu, és la brigada de la Via Verda, és un programa que per mitja diputació es va renovant i que així ens permet mantindre la Via Verda i el GR92, totes les i cadascuna d'aquelles actuacions que poden permetre, diguéssim, tindre o ser susceptibles d'un manteniment, no? Perquè no és tan important fer una obra o una infraestructura sinó després mantenir-la i tindre-la en un nivell determinat de qualitat, no? El programa 30 Plus per a treballadors de més de 30 anys, el programa de 45 a 55, el programa de més de 55, i apuntaria un tema molt important que també molts cops pareix que el deixem de banda, que és el tema de l'atur juvenil. L'atur juvenil el tenim contemplat perfectament per mig de 13 programes que aniran sortint i van sortint paulatinament, en el qual els joves entre 16 i 18, o entre 18 i 29 anys, entre 18 i 30 anys, d'alguna manera poden assolir una sèrie de projectes que cadascun té una tipologia determinada per reinsertar-los al món de la formació, perquè la formació sigui aprofitada al món laboral, perquè el món laboral se n'aprofiti dels seus coneixements o que puguen reimplantar-se dins d'una empresa que l'empresa també necessiti aquell tipus de formació. En definitiva, tot un munt de tipologies, 13 projectes en total, que no els detallarem aquí perquè estiríem tota la tarda.
És molt complex, però sí que podem anar directament al Consell Comarcal de assessorar-nos, clar. Sí,
exactament. I de veritat, mira, m'has pres quasi bé la paraula de la boca. Per favor, demano a tota la joventut que sigui, com aquell que diu, conseqüent en anar directament a buscar els ajuntaments, el tècnic de joventut, el tècnic de diguéssim, de treball, per tal de que li demani que s'incerti dins d'aquest món. Perquè com aquell que diu, és un conducte, és una via, que segur que li resoldrà en molta quantitat i qualitat els seus problemes, diguéssim, d'abordar i d'insertar-se dins molt del treball. Molts cops a vegades no hi creem, però de veritat que és un programa molt potent, amb recursos europeus i de la Generalitat de Catalunya, i que estem intentant ara l'objectiu més difícil, que és arribar a tothom perquè coneguen si la disponibilitat de cada programa s'ajusta a les seues necessitats. Però mos hem d'apuntar, i jovens, apunteus, jovens, noies i nois, apunteus, perquè de veritat, si us fa falta treballar, si us fa falta tornar-vos a formar, si us fa falta formar-vos per a treballar o treballar per a formar-vos, d'alguna manera se pot donar una solució adequada per mig d'este programa.
I tant que sí, per tant, adreçar-vos doncs o bé als ajuntaments, que posaran en contacte amb el Consell Comarcal, o bé directament a l'ENS Comarcal. Ajudes, que sens dubte ajuden directament a persones, i a través de consorcis vinculats al Consell Comarcal s'ajuda també a empreses i a ajuntaments, també. Parlo dels líders, que enguany han tingut força polèmica entre el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià, el BEMO i l'Ajuntament de Deltebre. Per a que la gent que hagi sentit tocar campanes, podem fer un resum del que ha passat i com està ara mateix la situació, que és el que com està aquesta situació, aquest recurs d'alçada que havia demanat l'Ajuntament de Deltebre al Departament doncs, d'Agricultura?
Bé, totes les administracions, en aquest cas, som els que demanem sempre i cada vegada més ajuda per mig de subvencions. Les subvencions les acaba dictaminant un equip tècnic que, evidentment, aquest equip tècnic està, com aquell que diu, pues, sempre dirigit per un determinat, diguéssim, govern, perquè així ho mana la gent i així ho determinen les majories, no? Però qui acaba ficant el criteri damunt d'aquella decisió sempre són criteris tècnics. Especialment, jo crec que és inadequat posar en dubte els criteris dels tècnics, perquè el que no podem fer és pensar que aquells tècnics que han estat, diguéssim, en altres legislatures baix la supeditació d'altres governs, d'alguna manera, opinin en funció del color polític que mana. Això seria, d'alguna manera, desprestigiar absolutament els nostres tècnics, deixar-los sense valor equànim per a valorar els criteris que induïssin a concedir o no les subvencions, i que esta diguéssim, d'alguna manera, necessitat de mantenir la imparcialitat, de ser-ho, de pareixer-ho i de reafirmar-ho, que no donés peu a, com aquell que diu, a desacreditar en general moltes vegades en aquella política de terra cremada, que és quan un crea un dubte sobre un comportament genèric d'una administració. Això jo crec que no és el més adequat, de veritat. En tot el respecte per totes les opinions, perquè a tots ens han denegat subvencions i ens ha dolgut molt. A tots les han concedit i hem xalat molt. Però quan és un no, és per algun motiu que t'ha dit un tècnic. I si resulta que aquell tècnic l'has tingut tu fa poc a la teva disposició, perquè com a tècnic has volgut que opinés lliure i obertament, pues, no queda gens bé que després lo pugues acusar de que no ha actuat de manera imparcial. No és lo més adequat. Jo crec que aquí hi ha hagut un fallo, aquí hi ha hagut un error greu, un error que a curt plaç pot donar pues, moltes portades, però que a llarg plaç no ajuda gens a que la gent del carrer acabi opinant bé sobre els nostres polítics, sobre els nostres tècnics i, en definitiva, sobretot l'estament sobre el qual acaba beneficiant-se aquella subvenció.
Per tant, un tema que encara no està del tot tancat.
Bueno, jo sé que hi ha un recurs, diguéssim, interposat, però jo demanaria sobretot senderi. Jo demanaria senderi, perquè ha d'haver coneixement per saber que hem de deixar de banda sempre i absolutament els criteris que són els que són, que són tècnics absolutament. Els baremos per què es valora això així, per què es valora això així, no depèn dels colors, simplement depèn de com has presentat tu d'alguna manera una subvenció, de la documentació que has presentat, de la idoneïtat, de la pública concurrència, com és el cas dels líders, que són públiques concurrències, en el qual els estaments públics tenen menys valor que els estaments privats, per tant, estan a última fila, i que les seues valoracions són menys tingudes en compte que les dels privats, per exemple, i que d'alguna manera, si hi ha un altre projecte que és més beneficiós d'acord amb el criteri tècnic per a la societat que aquell que has presentat tu, tenen que valorar aquell i no el teu. No et diuen que no t'han de donar res, però en un moment donat, si és que no et toca i no hi ha prou diners i allí es talla el fil de la subvenció, doncs, bueno, d'alguna manera ho hem d'acceptar. L'altre, doncs, no és adequat. La reacció contrària al que estic dient jo no és la més adequada.
També perquè de cara a aquestes empreses, bé, ajuntaments, però també per empreses que al final doncs, són uns ajuts als quals es poden acollir, clar, entenem que davant d'aquesta falta de dubte de saber si he de fer tota una tramitació, tota una documentació, de preparar un projecte i al final sembla o es posa la falta de dubte de que això es dona a dit i no sota uns criteris tècnics, entenc que evidentment algú es pensarà, doncs no ho faig, no? I evidentment,
Estàs tocant el moll de l'os de la llaga, vale? El moll de l'os de la llaga, en el qual ja parlem de les empreses que jo moltes vegades he anat a parlar, especialment en aquell empresari del meu poble, en aquell empresari del poble del costat, com a president comarcal, etc, etc, i demanant-li, ei, presenta't al líder, que això te pot anar bé, fes un bon projecte, no pegues una paletada abans de començar, que si no, no compliràs les normes. I aquell senyor, si després veu aquestes polèmiques reflexades als mitjans de comunicació, pot pensar, ai, jo, si no tinc padrins, no em batejaré. I això és la política vella. Això és lo d'antes, això és una cosa que ja l'hem superat tots, aquesta pantalla, ja l'han passat tots, i per favor, en els nostres comentaris, ni que defenséssim lícitament la nostra postura, hem de parar a compte, perquè estos criteris poden ser molt perillosos com els interpreta després la persona, persones o empreses que s'hi han de veure beneficiat o que s'han de veure jutjats per aquells tècnics.
President, abans d'acabar, seguim parlant d'empreses, però en aquest sentit amb un altre punt de vista, perquè si dèiem els serveis socials són un cavall de batalla, l'ocupació és un cavall de batalla i molts altres temes, l'assessorament, la formació, la posada a punt per a les empreses és importantíssima. Projectes per sortir a l'exterior, per tant, doncs, internacionalitzar i exportar el producte d'una empresa ebrenca, professionalitzar l'empresa i fer-la créixer amb el programa 360. Per a les microempreses, per a aquelles empreses que només arriben els seus treballadors o són una o dues persones, també programes, per tant, entenc a través del Baix Ebre Avant, també a través del Viver d'Empreses, esteu treballant en aquesta línia, inclús amb els seminaris que es van realitzant a l'Ebre Terra per dinamitzar tot aquest sector terciari, indústria, secundari i també inclús el primari.
S'ha de fer competitives a les empreses, no? Hem de dinamitzar-les per mig de fer-les competitives, i només creiem en la capacitat de millorar el seu producte, la seva oferta, si tenen una formació adequada, si enganxem un procés, diguéssim, de dinamització global de la comarca, i que d'alguna manera podem vendre, per mig d'actuacions particulars a cada empresa, podem vendre que les nostres empreses són les millors preparades del territori. Això és el que d'alguna manera busquen este conjunt de programes que tu acabes de nombrar ara, Dani. La creació de producte turístic, l'assessorament a empreses, la formació de treballadors dins de la pròpia empresa d'acord amb la necessitat puntual que pugui tindre aquella empresa, i totes i cadascuna d'aquelles tasques formatives en diferents àmbits, però de molta necessitat, és a dir, no mos anem a demanar qüestions que no estan interrelacionades amb la nostra necessitat, producte primari, producte turístic, etc, etc. D'alguna manera ens n'anem en busca d'allò que pot de veritat ser útil per a les empreses, i això és del que tracta el programa. No tan sols de formar per formar ni fer cursets per fer cursets, sinó que adreçar-los exactament a la tipologia de formació, a la tipologia d'assessorament, a la tipologia de dinamització que fa falta de veritat per a que les nostres empreses siguin més competitives i acaben creant llocs de treball i, per tant, riquesa al territori.
Doncs amb aquest missatge ens hem de quedar. Se'ns ha esgotat el temps. Dani Andreu, president del Consell Comarcal del Baix Ebre i alcalde de l'Aldea. Per cert, a l'Aldea tot bé? Tot correctament a l'Ajuntament?
Diu, si estés tot bé, no tindria faena jo.
No,
tant, vull dir, algo hi de fer, no? Algo hi de fer perquè poguéssim seguir solucionant problemes i ajudar a la gent a que visqui millor.
I tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest divendres aquí a la Cala Ràdio, al Sempre amb tu, en aquest temps de l'entrevista. Esperem, doncs, que tota aquesta feina que estan fent doni bons fruits aquest 2017 i que ens puguem anar trobant periòdicament per anar fent un repàs a les diverses actuacions, a les diverses accions que organitzen des del Consell Comarcal. Moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies i una salutació i una abraçada ben intensa a tots els caleros i caleres.